Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui ens llevem amb 5 graus a Llançà, 6 graus a Arnes i 9 a Esplugues de Llobregat. Fa fred i per avui, per moltíssima gent, el que és la notícia és el cap de setmana llarg. Comença un cap de setmana de 3 dies i a primera hora de la tarda començarà l'operació sortida, com és habitual en aquest tipus de festivitats. Diguem-ne, 450.000 vehicles haurien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà, bàsicament en direcció al Pirineu, on no hi ha neu. Les estacions d'esquí han dit que tenen realment problemes perquè no hi ha neu i, de fet, no obriran en aquest cap de setmana de 3 dies. A banda d'això, que evidentment seguirem al matí de Catalunya Ràdio, la notícia continua sent França. El president Emmanuel Macron parlarà aquest vespre per primera vegada de la crisi política que ha deixat el país sense govern. S'espera que nomeni molt de pressa un nou primer ministre després que la moció de censura acabés amb el govern de 3 mesos de Michel Barnier.
Je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le premier ministre des Français, de tous les Français.
Michel Barnier s'acomiadava de l'Assemblea Nacional després de la pinça entre el bloc d'esquerra i l'extrema dreta, que han sumat vots i han fet aprovar per primera vegada des dels anys 60 una moció de censura contra el govern francès. Ja que parlem de l'extrema dreta, Espanya, Vox també colla una mica més el Partit Popular i trenca les negociacions dels pressupostos en aquelles comunitats on sumen majoria. El motiu? Que avui el Partit Popular es reuneix amb el govern espanyol per parlar d'immigració.
El PP va seguir defendiendo sus principios y sus convicciones sin someterse a chantajes de ningún tipo. Ni de un lado ni del otro.
És el que deia el líder del partit. No ens sometrem a xantatges de cap tipus, després que Vox digués això, que no negociaria els pressupostos a les 6 comunitats autònomes on sumen majoria. I ja que parlem de reunions, avui n'hi ha una d'important també. La Junta de Seguretat entre el govern català i l'espanyol, amb noves competències pels Mossos sobre la taula, bàsicament els ports i els aeroports, la possibilitat d'ampliar la policia catalana, però sobretot després que els dos governs pactessin nous jutjats, 5 nous jutjats, per agilitar la lluita contra la multireincidència.
Quan això vagi entrant en marxa, es pugui absorbir tots aquells judicis que ara no es poden fer, perquè entren més causes de les que hi ha capacitat de jutjar.
És el que deia el conseller de Justícia, el conseller Ramon Espadaler. I avui, també a partir de les 9, al matí de Catalunya Ràdio, Xavier Godàs, és a dir, qui disputarà el dia 14 la presidència d'Esquerra, Oriol Junqueras.
Nosaltres ens hem caracteritzat en tot moment per no distribuir càrrecs, perquè seria un insult a la militància i perquè no estem en disposició de fer-ho. El que sí que podem fer és parlar de programa de contingut polític.
És el que deia Godàs. Avui estarà a partir de les 9 aquí al matí de Catalunya Ràdio. L'entrevistarà Ricard Ostrell i li preguntarem, per exemple, si confia arribar a un pacte amb Foc Nou. La candidatura que ha quedat fora de la cursa electoral ha descartat, de moment, integrar-se en cap altra llista. Però sí que podria acabar demanant el vot, sigui per Godàs, sigui per l'altre aspirant, per Oriol Junqueras. I avui, a quarts d'11, també al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de la crisi de l'habitatge, bàsicament a Barcelona, després de saber que 2 de cada 3 inquilins dediquen més del 30% dels ingressos al lloguer. O després d'una escena que s'ha fet viral, una cua llarguíssima, amb desenes de persones per visitar un pis de Gràcia, un pis de 50 metres quadrats.
Ha sigut un error de càlcul. Hem fet la prova amb aquest habitatge perquè, si no, quan anuncies un habitatge et trobes una voràgine de trucades de 1.000 trucades en 3 hores.
Aquesta era l'explicació que donava el responsable de la immobiliària. I en la crònica esportiva...
Ahí va, qué papel, golpeo!
Nova ensopegada del Real Madrid, 2-1 a Sant Mamés contra l'Atlètic Club i Kylian Mbappé, que torna a ser assenyalat després d'un altre partit gris i, com sentíeu, després de tornar a fallar un penal. En la Lliga, el Madrid, això vol dir que està a 4 punts del Barça, amb un partit menys. Dissabte visita Montilivi un Girona que ha quedat eliminat a la Copa del Rei en una segona ronda de la competició nefasta pels equips catalans. Ahir van caure el Nàstic, el Sant Andreu. Avui és el torn de l'Olot, que rep a les 9 el Sevilla. De moment són les 6:04. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Com d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb que s'ha desconvocat la vaga d'autobusos prevista per avui. És la protesta que reclama que els conductors es puguin jubilar abans, com altres col·lectius. Sí que es mantenen, això sí, les aturades previstes pels propers 9 i 23 de desembre.
I a Brussel·les?
Encara es parla dels escorcolls a la casa de l'excomissari Didier Reynders. L'investiguen per blanqueig de diners i la policia el va interrogar durant hores. De moment, però, no ha estat imputat.
Amb què han anat a dormir als Estats Units?
Es continua buscant l'home que va assassinar a trets el responsable d'una de les companyies d'assegurances de salut més gran del país. Un home armat el va esperar davant d'un hotel a Nova York, li va disparar i va fugir corrent.
I a la Xina, amb què dinaran avui?
Ha començat a funcionar ja el gasoducte de la Ruta de l'Est, que connecta Rússia i la Xina a través d'una canonada de 5.000 quilòmetres. Està dissenyada per transportar fins a 38.000 milions de metres cúbics de gas durant un any.
Avui és dijous 5 de desembre. El dia comença amb unes temperatures molt baixes. Al Pirineu ara mateix el tenim per sota dels 0 graus a totes les valls. A la Catalunya central i al Pla a Lleida entre els 0 i els 3 graus i a la resta no passen dels 10. A un matí que serà força ennuvolat, això farà que es mantingui l'ambient fred, amb tramuntana i mestral que bufarà encara als dos extrems de Catalunya. A la tarda aquest vent afluixa i també els núvols marxaran. Això farà que les temperatures es recuperen una miqueta al migdia. Sembla que de cara a demà pujarà una miqueta més la temperatura, poden arribar els 20 graus a la costa, però al cap de setmana tindrem una baixada forta i, a més, nevades importants a tot el Pirineu.
Doncs així pinta aquest cap de setmana de 3 dies. Ara mateix són les 6 i 6 minuts. Francesc Soler i Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
És la notícia política del dia. El primer ministre de França, Michel Barnier, presentarà a les 10 del matí la dimissió al president Macron, unes hores després que el Parlament francès hagi aprovat una moció de censura contra ell.
Els vots de l'extrema dreta de Marine Le Pen han sumat els de l'esquerra, agrupats sota el paraigües del Nou Front Popular, i han fet caure el primer ministre. Calien 288 vots per tirar endavant la moció i 331 diputats hi han votat a favor. És el primer cop que passa des del 1962. Ara s'obre un capítol incert en què el president Macron haurà de buscar un nou candidat que compti amb els suports necessaris a la cambra.
París, Isabel Galí.
Emmanuel Macron nomenarà un primer ministre en 24 hores i aquest dijous farà un missatge a la nació. Segons el seu entorn, no vol aparèixer davant Donald Trump, que dissabte assistirà a la inauguració de Notre Dame sense govern. És una qüestió de credibilitat per França i pel president. Pel que fa als pressupostos, el nou govern n'haurà de negociar uns altres pel 2025 i, mentrestant, es prorroga el d'aquest any. Si França no aconsegueix superar aquesta crisi política, l'estiu que ve ja es podran convocar noves eleccions legislatives. Des de París, Isabel Galí, al matí de Catalunya Ràdio.
Doncs encara parlant de mocions de censura, la destitució del president sud-coreà Yoon Suk-yeol podria ser aquest mateix dissabte. El principal partit de l'oposició s'està movent amb la resta de formacions per accelerar la convocatòria de la votació destinada a apartar el president del poder. Això, evidentment, després del seu moviment, una miqueta estrany, de convocar la llei marcial i desplegar l'exèrcit.
Mentrestant, al carrer continuen les protestes per forçar-ne la dimissió i el transport ferroviari del país ha iniciat una vaga indefinida. Aquesta matinada ha continuat el degoteig de dimissions. La més significativa és la del ministre de Defensa, qui li atribueixen l'ordre de mobilitzar les tropes.
Anem a Seül, enviat especial, vaja, Francesc Canals.
El procés de destitució del president sud-coreà ja ha començat després que aquesta matinada, en una sessió especial, el Parlament ha introduït una moció que l'ha de dur a ser apartat del poder. A partir d'aquí, l'Assemblea Nacional ha de votar la destitució en el termini de 24 a 72 hores. Finalment, el Partit del Poder Popular, la formació conservadora del president Yoon Suk-yeol, no li ha acabat de girar l'esquena i no votarà a favor de la destitució. Per tant, l'oposició demòcrata ha de buscar la majoria de dos terços necessària en petites formacions. Des de Seül, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio.
I el president Salvador Illa ha encapçalat aquest matí la Junta de Seguretat de Catalunya. Sobre la taula hi haurà, entre d'altres qüestions, el traspàs de competències als Mossos, de la seguretat als ports i als aeroports.
Assisteixen a la reunió el ministre d'Interior Fernando Grande Marlaska, la consellera d'Interior Núria Parrón i els comandaments policials dels cossos que operen a Catalunya. Sobre la taula, com deies, hi haurà, entre altres qüestions, el traspàs de competències dels Mossos, de la seguretat de ports i aeroports.
Miquel Jarque.
La Junta de Seguretat de Catalunya es va ajornar el mes de març passat per les eleccions el 12 de maig. En aquell moment s'havia de firmar un acord que facultava els Mossos d'Esquadra a fer de policia competent als ports i aeroports catalans. Segons va explicar l'anterior executiu, estaven també incloses les zones de terra, les d'aire i també les aigües interiors marítimes. Tot això està ara sobre la taula i, a més, fa dos mesos el govern del president Illa va anunciar que sobre la taula de la Junta s'afegiria l'augment del sostre de la plantilla dels Mossos, que en l'última cimera de l'any 2021 es va fixar en els 22.000 efectius. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta reunió de la Junta de Seguretat arriba després de novetats pel que fa a la lluita contra la multireincidència, perquè d'aquí 3 mesos Barcelona tindrà 5 jutjats nous per celebrar judicis ràpids precisament contra la multireincidència. És una mesura davant del col·lapse dels tribunals per gestionar aquest tipus de vistes.
Aquesta és la principal mesura d'un pla de xoc acordat pels governs català i espanyol i l'Ajuntament de Barcelona perquè no calgui esperar més d'un any per fer aquests judicis. Ara, alguns judicis que s'haurien de fer en 15 15 dies es jutgen gairebé un any i mig després dels fets, un retard que gairebé triplica el temps d'espera de la mitjana espanyola. Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
En Barcelona, en este momento, están funcionando dos juzgados de lo penal menos que en Madrid. Y, sin embargo, tienen señalados el doble de juicios por delitos de hurto en Barcelona.
L'any passat es van comptabilitzar prop de 500 delinqüents reincidents que van cometre uns 6.000 delictes. Les dues principals associacions de comerciants de Barcelona, l'Associació de Passeig de Gràcia i Barcelona Oberta, veuen amb bons ulls la posada en marxa del pla per lluitar contra la multireincidència.
Per cert, que l'excomissari Villarejo ha tornat a culpar el Centre Nacional d'Intel·ligència dels atemptats del 17 d'agost.
A la Comissió d'Investigació del Congrés ha canviat la seva versió i ara diu que l'Estat els hauria pogut evitar si haguessin avisat els Mossos d'Esquadra. Junts exigeix al president Salvador Illa que no es quedi callat davant d'unes acusacions que consideren molt greus.
Anem a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Ara, segons Villarejo, els atemptats ja no van ser fruit d'un ensurt que el CNI volia donar a Catalunya, sinó de la seva pròpia negligència. Unes declaracions tan greus que des de Junts, Jordi Turull reclama al president Illa que prengui accions contra l'excomissari o el CNI.
Yo nunca dije que el Estado provocó el atentado.
Y que toleró.
Lo que he dicho es que pudo evitarlo.
Si ell no veiem que pren cap iniciativa, entendrem que hi ha complicitat amb aquest silenci d'Estat.
Qui també ha parlat de negligència a la Comissió d'Investigació ha estat l'exnúmero 2 d'Interior al govern de Rajoy, però per culpar el govern de Carles Puigdemont de prioritzar el procés davant de la seguretat. Puigdemont l'ha tillat de miserable. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
6 i 11. D'aquí 3 hores, aquí al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem a Xavier Godàs, el rival d'Oriol Junqueras a la presidència d'Esquerra, a qui preguntarem, per exemple, per la nova situació en aquesta recta final d'elegir el nou líder del partit. Els aspirants a presidir Esquerra Republicana, Xavier Godàs i també Oriol Junqueras, per descomptat, es queden d'entrada sense el suport de la llista que va quedar fora de la cursa a la primera ronda de votacions. És el grup anomenat Foc Nou que ha decidit que no pactarà d'entrada ni amb els uns ni amb els altres, però diu que sí que obre negociacions per decidir si acaben donant suport a algun dels finalistes.
Foc Nou, el lideren Helena Solà i l'exconseller Alfred Bosch. Han reunit un centenar de militants afins en una assemblea on han decidit que estudiaran possibles pactes en funció de com entomin les seves condicions. Una de les principals és tornar a considerar en una votació de la militància el pacte d'investidura de Salvador Illa a la presidència de la Generalitat.
I una altra de les previsions destacades del dia. El govern espanyol, el Partit Popular, els executius de les Canàries i Ceuta avui es reuneixen. I es reuneixen per intentar reprendre les negociacions sobre l'acollida dels menors migrants. El repartiment d'aquests menors entre comunitats autònomes segueix sent motiu de controvèrsia després del fracàs de la iniciativa legal per reformar la llei d'estrangeria.
Sí, Vox intenta personar el PP amb aquesta qüestió, que ja va ser motiu del trencament dels pactes en diversos governs autonòmics. Ara han trencat la negociació dels pressupostos, per exemple, amb el govern de Marga Proens, a les Balears, amb un argument que va més enllà. L'extrema dreta exigeix que el català deixi de ser vehicular a les escoles, però el Partit Popular ha respost que no acceptarà més xantatges.
Palma, Arnau Maimó.
La relació PP-Vox cada dia està més debilitada a les Balears. A la trencada cadissa del pacte de governabilitat a l'estiu ara se li suma la ruptura en la negociació dels pressupostos. L'extrema dreta puja l'aposta i reclama que el català deixi de ser vehicular a les escoles. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha tensat la corda i el portaveu dels populars, Sebastià Sagreras, ha dit prou.
Me siento engañada y dolida y traicionada y en el único que no teníamos acuerdo y no se respetaba nada de Vox era en educación.
Nosaltres no acceptarem cap tipus de xantatge.
El PP està disposat a negociar amb l'oposició d'esquerres, però les diferències són enormes. Així que el govern de Provenç no descarta prorrogar els comptes d'aquest any. Des de Palma, Arnau Maimó per al matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més. L'ús del català al Parlament Europeu no avança. El ministre Álvarez no ha aconseguit arrencar cap compromís de la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola. Brussel·les, Jordi Baró.
Sense avenços ni calendari concret sobre l'ús del català al Parlament Europeu després de la reunió ahir del ministre Álvarez amb la presidenta Metsola. 20 minuts de trobada on el titular d'Afers Estrangers va tornar a defensar la mesura pendent d'un informe que elabora l'Eurocambra sobre l'impacte de la iniciativa, que en últim terme ha de votar la mesa de l'Eurocambra. Álvarez assegura que intentarà convèncer els populars perquè donin suport.
Yo no creo que este tenga que ser un tema de disputa política. Es un tema de nuestra identidad nacional y así se lo traslado al Partido Popular Español y así se lo volveré a trasladar y también al Partido Popular Europeo.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
Hem arribat a un quart de set del matí, al matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb l'Albert Montilla, Berta Torrada, Joan Trias, Cèlia Forment i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Sí, aquesta tarda a les 3 es posa en marxa l'operació sortida del cap de setmana llarg de la Puríssima. Trànsit preveu que la pitjor hora per viatjar serà a les 7 del vespre, ja que es preveu que sigui el moment amb més afluència de vehicles. S'espera que hi hagi molta mobilitat cap al Pirineu, al Montseny i també a les Fires de Nadal. També es reforçaran els controls policials, com ens explica Mònica Lluís, que és la comissària general de mobilitat dels Mossos.
Desplegarem un total de 1.300 efectius i realitzarem un total de 970 controls de diverses tipologies, com poden ser alcoholèmia, velocitat, distraccions, control de transports, la prevenció de la sinistralitat de motocicletes.
Les vies que es preveuen més complicades són la P7, la C16, la C17, la C14, les nacionals 145 i 260 i també la 2.
Doncs de cara a aquest cap de setmana llarg, hi ha males notícies pels aficionats de l'esquí, perquè la neu no ha arribat i no es podrà esquiar a cap estació del Pirineu català. La Seu d'Urgell, Eloi Barrera.
Moltes estacions preveien obrir pistes a aquest pont del desembre. Els últims anys la meteorologia els ho havia permès, però aquesta vegada no ha pogut ser. Ni ha nevat, ni ha fet prou fred perquè els canons produeixin un mantell esquiable. I ara què? Doncs les estacions del grup Ferrocarrils, que són la majoria, obriran per usos lúdics, és a dir, restaurants, cafeteries i espais pel públic familiar. Enric Serra és el director de negoci i estratègia.
Començarem o seguirem amb activitat turística, amb moltes activitats a totes les estacions, des d'avui fins a la banda de Vallter, tot el Pirineu.
La directora comercial de Masella, Maite Martí, treballa amb aquest calendari.
A partir del cap de setmana ve molt fred i si es compleixen aquestes condicions ja podrem dir que obrirem a mitjans de la setmana vinent.
Al Principat d'Andorra tampoc hi ha neu, els esquiadors s'hauran d'esperar fins la setmana entrant per les primeres lliscades. Des de la Seu d'Urgell, Eloi Barrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Eloi. Passen 2 minuts ara mateix d'un quart de set. No ens movem del Pirineu perquè la justícia francesa investiga com un homicidi involuntari l'accident d'autobús de diumenge, l'accident a Portè i Pimorén, a l'Alta Cerdanya. Recordem que hi van morir 2 persones i una quarantena més hi van quedar ferides. Perpinyà, Laura Bertran.
El Servei Especial per Accidents Col·lectius del Tribunal de Marsella ha comunicat que els càrrecs que pesen sobre els responsables són homicidi involuntari, ferides involuntàries i posada en perill de la vida d'altri. Aquesta investigació inclou l'empresa i el conductor del vehicle i es refereix a una possible violació de liberada d'una obligació particular de prudència o de seguretat. L'objectiu és determinar amb tota certesa l'identitat de les víctimes, les condicions d'organització del viatge i la causa de la pèrdua del control de l'autocar. Recordem que el balanç és de 2 morts i desenes de ferits de gravetat diferent. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui al Matí de Catalunya Ràdio tornarem a parlar de l'habitatge, perquè el preu del lloguer a Barcelona ha baixat un 3% respecte ara fa tot just un any. El govern assegura que la nova regulació, que permet l'aplicació de topalls, sí que ha aconseguit frenar els preus.
Segons les dades del tercer trimestre del Departament de Territori, els municipis on s'aplica el topall del preu s'ha reduït un 0,9% de mitjana, mentre que allà on no hi n'hi ha, els lloguers s'han encarit un 6%. A Barcelona, el preu mitjà del lloguer se situa lleugerament per sobre dels 1.100 euros, concretament 1.133. Tot i la lleugera caiguda dels preus, les dades de la capital catalana constaten una caiguda dels contractes de lloguer que es firmen. En el tercer trimestre, per exemple, d'aquest any, se'n van fer un 16% menys que fa un any. El sector immobiliari assegura que això es deu a la retirada de pisos del mercat de lloguer, les resultes de la regulació, mentre que el govern argumenta que és perquè hi ha menys rotació i, per tant, més estabilitat per als llogaters.
De fet, aquesta setmana hem tingut un exemple de què passa quan s'ofereix un pis per sota dels 1.000 euros a Barcelona. Es formen cues tremendament llargues per visitar-lo.
I es tracta d'un pis de 50 metres quadrats al carrer Còrsega. El preu exacte és de 923 euros al mes. Segons la immobiliària que el gestiona, és el preu que li pertoca d'acord amb la regulació. Van organitzar una jornada de portes obertes en lloc de concertar visites i es van veure desbordats. Enric Covells, de Finca Cidep.
Ha sigut un error de càlcul. Hem fet la prova amb aquest habitatge perquè, si no, quan anuncies un habitatge et trobes una voràgine de trucades, de 1.000 trucades en 3 hores, i amb aquest anunci vam posar l'adreça i l'horari de visites. Això és el que ha passat.
La xarxa d'habitatge d'Horta Guinardó va publicar a les xarxes les imatges de les cues a l'escala de l'immoble i al carrer i es van fer virals.
Especialistes en gestió d'aigua calculen que Catalunya haurà d'invertir 22.000 milions d'euros d'aquí a mitjans de segle per adaptar el sistema hídric a les noves circumstàncies climàtiques. No només això, sinó també per afrontar un augment de la població que podria arribar als 10 milions de persones.
Economistes i enginyers de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua creuen que no en tindrem prou amb les desalinitzadores que hi ha programades i aposten per fer-ne 2 més. L'Observatori proposa fer-ne una altra al Besòs i ampliar la del Prat amb un segon mòdul de 60 hectòmetres cúbics. També insisteixen en la interconnexió de xarxes, inclòs el traspàs d'aigua de l'Ebre cap a Barcelona. Marc Oliva és el coordinador de l'Observatori i justifica així el perquè d'aquestes inversions.
Si serem 2 milions més d'habitants i tindrem un 20% menys de recursos, aquest és el gap que tenim respecte a la situació d'avui, però és que la situació d'avui ja no és de ser gaire resilients, perquè hem estat a les portes de quedar-nos sense aigua.
Són les 6 i 20 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, i l'empresari Víctor de Aldama ha presentat davant el Suprem un escrit on hi ha les suposades promes de la trama de comissions per adjudicació de contractes públics. És aquest cas que esquitxa, amb noves acusacions, l'exministre socialista José Luis Ábalos i el seu assessor, evidentment, Koldo García.
La defensa del presumpte comissionista ha presentat un document de 37 pàgines amb fotografies i enllaços dues setmanes després que Aldama sortís de la presó per un acord amb la Fiscalia. L'informe inclou un llistat de contractes d'obres que el Ministeri de Transports, que dirigia Ábalos, hauria preadjudicat a constructores que s'haurien compromès a pagar comissions. També explica un acord amb Ábalos per cedir-li un pis valorat en 1,9 milions d'euros al passeig de la Castellana de Madrid, que finalment no va ocupar.
I encara a Madrid, Manuel Marchena plega. Plega de la presidència de la Sala Segona del Suprem després de 2 mandats consecutius, que és el màxim que permet la llei.
El judici del procés, la llei del només sí és sí, la llei d'amnistia i la causa oberta contra el fiscal general de l'Estat són algunes de les qüestions en què Marchena ha deixat la seva empremta.
Doncs Madrid, Àngels Lafuente.
Al setembre del 2014, Manuel Marchena, un magistrat de llarga trajectòria però gairebé desconegut fora de l'àmbit judicial, és elegit president de la Sala Segona del Tribunal Suprem. Avui, després de 10 anys, deixarà el càrrec i es quedarà com a magistrat. Però, sens dubte, el judici que ha marcat la seva carrera va ser el del procés, que va presidir durant molts mesos.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Abandone la sala, por favor.
Magistrat de perfil conservador va tirar endavant els informes contraris a indultar els condemnats del procés. Es va negar a rebaixar les penes o la concessió de l'amnistia per a tots els condemnats per malversació i ha torpedinat la llei del només sí és sí. La progressista Anna Ferrer i el conservador Andrés Martínez Arrieta són els dos candidats per presidir la Sala Segona del Suprem. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més. Els partits d'extrema dreta intenten articular una aliança internacional després dels èxits electorals de Donald Trump als Estats Units o de Javier Milei a l'Argentina.
Buenos Aires acull aquests dies una cimera de partits d'aquesta ideologia amb un Milei eufòric per ser la punta de llança contra el socialisme a l'Amèrica Llatina. De fet, ja parla obertament de batalla cultural.
Anem, doncs, a Buenos Aires, Joan Biosca.
L'encaixada de mans de fa unes setmanes entre Donald Trump i Javier Milei encara fa treure pit als seguidors del president ultraliberal de l'Argentina que viuen en un núvol. Milei és una icona per a l'ultradreta internacional que busca expandir-se cap a Sud-amèrica. Nova base Buenos Aires de la batalla política i cultural contra el socialisme. És el que s'ha escenificat en aquesta cimera sota la bandera dels conservadors trumpistes.
Però no alcança con gestionar bien. Es necesario también dar la batalla cultural. Entonces, o en España, digamos, tener, digamos, Zapatero, Sánchez y demás torturas que tienen los pobres españoles con eso.
Conceptes i paraules més pronunciades en aquesta cimera: família, pàtria, llibertat, economia, mercat i també immigració. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Joan Dausà comença avui a Mataró la seva ja tradicional gira de Nadal. En total farà 19 concerts, 17 dels quals amb les entrades exaurides. Per tant, si el voleu veure, apunteu aquesta data, 28 de desembre, a Esparreguera. Després d'un any d'èxits amb els concerts al Palacio de Vistalegre a Madrid o al Palau Sant Jordi a Barcelona, Dausà també anuncia que farà una aturada per preparar el seu nou disc.
La segona.
Sabrina Carpenter és la cançó més escoltada a Spotify arreu del món. Aquest 2024 la música té nom de dona perquè Taylor Swift també es corona per segon any consecutiu com l'artista més escoltada. A nivell estatal, la colombiana Karol G és la que més ha triomfat.
I la tercera.
I Beyoncé és la millor estrella pop del segle XXI, segons la revista Billboard. La revista reconeix Taylor Swift com l'artista més gran del segle, si es tenen en compte els discos venuts i les seves gires, però situa Beyoncé al top de la llista per la seva influència, impacte i evolució de la seva carrera durant els últims 25 anys. Bad Bunny i Shakira són els únics llatins de la llista.
Anem als esports. Robert Prat, com estàs?
Molt bé, bon dia.
El Madrid perd 2-1 al camp de l'Atlètic Club. Mbappé torna a fallar un penal.
Amb 1-0 pels bascos, Mbappé ha fallat aquest penal que deies. El tècnic del Madrid, Carlo Ancelotti, respon així quan li diuen Mbappé juga només a l'1%.
És mucho más del 1%. No, realmente no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo de adaptarse. Ya ha marcado, como has dicho tú, 10 goles, lo puede hacer mejor, obviamente sí, está trabajando para hacerlo mejor.
El jugador francès també va fallar contra el Liverpool i contra el Leganés li va cedir a un company al llançament de penal. És hora de canviar i demostrar qui sóc, ha dit Mbappé a través de les xarxes socials. El Barça, líder de primera, amb 4 punts sobre el Madrid, que té un partit menys.
I mentrestant, a la Copa, eliminats el Girona, el Sant Andreu i el Nàstic.
El Girona que perd els penals al camp del Logroñés després de l'empat a 0, amb un equip ple de suplents. El Nàstic perd 0-1 amb l'Osca i el Sant Andreu 1-3 amb el Betis. Avui, Olot Sevilla, a les 9, transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. El Barça, que convoca assemblea telemàtica de socis pel 21 de desembre per aprovar el nou contracte amb Nike, i l'Espanyol anuncia ampliació de capital. El City, que guanya 3-0 al Nottingham, trenca una ratxa de 7 partits sense guanyar. Avui a l'Eurolliga de bàsquet, Maccabi Barça a les 8, transmissió també pel digital de Catalunya Ràdio, derrota de la penya a l'Eurocup, a la pista del Hapoel, mentre que el Barça d'handbol vol refermar avui el lideratge de la Champions contra el Zagreb a 3:15. A la Champions d'hoquei patins, empat a 3 entre el Barça i el Barcelos, avui no hi aporto a partir de 9:15.
I a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, avui ens ve a veure l'actriu Ariadna Gil, que protagonitza Anna Karènina al Teatre Nacional de Catalunya. Però abans de res, sapiguem què no ha deixat dormir el Joel Díaz.
Bon dia. Aquesta nit no he pogut dormir després d'haver llegit ahir, per coses de la vida, un text escrit per un recentment graduat en periodisme. I el que no m'ha deixat dormir ha estat, concretament, la quantitat alarmant de faltes d'ortografia que contenia el text. I el que em va deixar més preocupat és que quan li vaig fer notar al noi en qüestió, es va limitar a dir-me que és clar que al text hi havia faltes d'ortografia perquè no li havia donat temps de corregir-lo amb el xat GPT. Aquí es va acabar la conversa, perquè a partir d'aquell moment l'únic que em passaven pel cap eren laments apocalíptics i frases de senyor gran que no entén el present. I el present, i això no ho dic jo, ho diuen els informes, és que els joves que actualment surten de la universitat en general escriuen malament o com a mínim pitjor del que escrivien els joves fa 20 o 30 anys quan sortien de les mateixes carreres. No sé si és culpa del sistema educatiu, de les xarxes socials o simplement és que ara l'ortografia no és tan important com abans, però la realitat és que una carrera com periodisme, que de moment encara es basa principalment en l'habilitat verbal, avui en dia la pots acabar sense saber escriure.
Bon dia, Canalia. Bon dia. Quina alegria.
Home, sempre amb Kylie Minogue i aquesta cançó que es diu Love at First Sight. De la diva, evidentment, Kylie Minogue. Tenim bones notícies per als seguidors de la cantant, perquè serà el cap de cartell del festival BBK 2025, que se celebrarà del 10 al 12 de juliol a la muntanya Coveta de Bilbao. Amb aquesta confirmació, el festival aposta per artistes internacionals i promet, evidentment, un espectacle que farà que el BBK aculli fans arribats de tot el món. Perquè si una cosa té Minogue és que sap connectar amb el seu públic en festivals absolutament energètics i positius. I és que Kylie Minogue és i serà sempre un artista de qui et pots enamorar a primera vista, a qui li pots perdonar tot, de qui li balles cada cançó i cada èxit que ha aconseguit al llarg de la seva carrera. I en resum, podríem dir que la Minogue és molta Kylie.
De Catalunya Ràdio, de 6 a 1 amb Ricard Ostrell.
Aquest Nadal regala aventures plenes de valors. Regala els llibres del Pot Petit. 6 històries amb personatges molt divertits. El Lleó Vergonyós, els Pirates Rodamons, el Drac Rac, el Cuc Poruc, Laura la Dinosaura. I aquest Nadal també, l'Ona, l'estrella del pop. Canta, balla i llegeix amb els llibres del Pot Petit.
Aquestes festes regala emocions amb Voltaire Rousseau, La disputa. Josep Maria Flotats i Pep Planes en un intens combat filosòfic al Teatre Romea. Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Dos quarts de set. Titulars d'aquest dijous amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El primer ministre francès Michel Barnier presentarà a les 10 del matí la seva dimissió al president Macron.
Quan acabi la meva missió, potser molt aviat, per a mi això serà un honor haver servit amb dignitat França i els francesos.
La France et les Français.
Tot just unes hores després que el Parlament francès hagi aprovat una moció de censura contra ell amb els vots a l'extrema dreta de Marine Le Pen i els dels partits d'esquerra.
La crisi de Corea del Sud, mentrestant, també passa per la presentació d'una moció de censura contra el president.
Després que el mandatari intentés imposar la llei marcial, la societat sud-coreana també es manifesta als carrers per exigir que plegui.
Després de la declaració de la llei marcial, he vingut directament després de la feina avui per donar suport a la destitució del president Yoon Suk-yeol.
I a casa, el president Illa avui encapçala la Junta de Seguretat de Catalunya amb el traspàs als Mossos d'Esquadra de Seguretat de Ports i Aeroports sobre la taula.
Tot això l'endemà que governs català, espanyol i Ajuntament de Barcelona hagin acordat dotar la ciutat de 5 jutjats nous per celebrar jutjats judicis ràpids contra la multireincidència. Félix Bolaños és ministre de la Presidència.
En Barcelona, en este momento, están funcionando 2 juzgados de lo penal menos que en Madrid. Y, sin embargo, tienen señalados el doble de juicios por delitos de hurto en Barcelona.
L'excomissari Villarejo torna a culpar el CNI, el Centre d'Intel·ligència, dels atemptats del 17 d'agost.
Villarejo va comparèixer a la Comissió d'Investigació del Congrés.
Yo nunca dije que el Estado provocó el atentado.
Y que toleró.
No, lo que he dicho es que pudo evitarlo.
I Esquerra Republicana, Foc Nou, ha decidit, de moment, no donar suport ni a Oriol Junqueras ni a Xavier Godàs.
Tot i això, obrirà negociacions per decidir si finalment donen suport a alguns dels finalistes.
Un dels finalistes, Xavier Godàs, avui estarà al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell l'entrevistarà a partir de les 9 del matí. Mentrestant, Vox suspèn negociacions amb el PP per aprovar els pressupostos de les comunitats on sumen majoria, on havien governat plegats.
Exigeix als populars que no pactin polítiques migratòries amb el PSOE. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que no cedirà xantatges.
El PP va seguir defendiendo sus principios y sus convicciones sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro.
I aquesta tarda a les 3 es posa en marxa l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg de la Puríssima.
El Servei Català de Trànsit preveu que surtin uns 450.000 vehicles de l'àrea de Barcelona entre aquesta tarda i demà. També es reforçaran els controls policials. Mònica Lluís és la comissària general de mobilitat dels Mossos.
Desplegarem un total de 1.300 efectius i realitzarem un total de 970 controls de diverses tipologies, com poden ser alcoholèmia, velocitat, distraccions, control de transports, de prevenció de la sinistralitat de motocicletes.
Tot això un pont que solia marcar l'inici de la temporada d'esquí, però aquest any arriba sense fred ni neu.
I atenció amb això també, un avenç científic important en el coneixement d'una de les causes de l'autisme.
La investigació liderada des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha descrit el mecanisme pel qual es donarien gran part dels casos. Xavier Salvatell és un dels responsables de l'estudi.
El haber comprendido el mecanismo molecular de por qué puede desarrollarse el autismo en ausencia de mutaciones pone sobre la mesa la posibilidad de una aproximación farmacológica, que está al principio del principio, pero como mínimo demostramos que es posible.
Ara mateix passen 4 minuts gairebé de 6:45. Com sempre, a aquesta hora fem una ullada a les portades de la premsa del dia amb l'Albert Montilla. Bon dia, Albert.
Molt bon dia, Freddy. Avui amb imatges i titulars que il·lustren la debilitat del govern francès després de la moció de censura. El diari Ara publica una fotografia de la líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, fent un gest de negació amb el dit i titula que Le Pen i l'esquerra fan caure el primer ministre Michel Barnier i França esdevé ingovernable. També el periòdico destaca que Barnier només havia estat 3 mesos en el poder i que ara Macron haurà d'anomenar un nou candidat. A banda, La Vanguardia titula avui com a primer tema que Barcelona afegirà 5 jutjats per posar fi a l'embús de la multireincidència. I els 3 diaris catalans també mencions al baix nivell dels alumnes catalans en matemàtiques. Llegim Catalunya, la cua de l'Estat i d'Europa, el diari Ara. 4 de cada 10 alumnes catalans de 9 anys suspenen matemàtiques al periòdico i que el nivell de mates ha caigut 5 punts del 2019 al 23 entre els estudiants de quart de primària a La Vanguardia. Pel que fa als diaris de Madrid, poca cosa.
48, tots centrats en els documents que Víctor d'Aldama ha entregat al Tribunal Suprem per acusar Ábalos. Ho llegim a l'ABC, El País i La Razón.
I el temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. El dia comença amb temperatures negatives a les valls del Pirineu. Al matí serà fred i mig ennuvolat. A partir de la tarda i demà divendres farà més sol i pujarà la temperatura. Cap de setmana, però, un fred d'hivern i nevades a tot el Pirineu.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa del Pep, de Badalona. Pateix acromegàlia, una malaltia rara que li provoca deteriorament físic i que és el motiu pel qual té una discapacitat del 45%. Una de les conseqüències de la malaltia és que necessita una operació per implantar una pròtesi al maluc. La llista d'espera per sotmetre-s'hi és de 3 mesos si el seu cas es considera preferent i de mig any si es considera ordinari. El Pep lamenta que l'espera sigui tan llarga i denuncia la pèrdua de qualitat de vida que això li comporta.
Tinc molt de dolor, m'impossibilita portar vida normal, com em costa caminar, em costa molt vestir, m'han d'ajudar a posar pantalons i mitjons. Tot aquest temps, amb aquestes circumstàncies, jo no veig clar de poder-ho aguantar.
El Pep també explica que s'ha posat en contacte amb els departaments de Salut i Presidència de la Generalitat i lamenta que no li hagin donat cap més opció que continuar esperant.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmere es publica per primer cop en català. L'ànima de l'emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries.
Fem ara un repàs dels mercats i comencem per la borsa espanyola, que puja un 0,49% i avui obrirà superant els 11.900 punts. Els valors que més pugen, l'aerolínia IAG, que ho fa més d'un 4%, després que JP Morgan hagi elevat el seu preu per acció. Tot i la inestabilitat política, la borsa francesa també ha tancat en verd i ha avançat un 0,66%. Si ampliem el focus, als Estats Units els mercats estan pendents de les dades d'ocupació que es presenten aquesta setmana i també de les conseqüències que pot tenir pels mercats l'assassinat ahir del conseller delegat de la principal asseguradora de salut del país. I acabem explicant que aquesta matinada el Bitcoin ha trencat un nou rècord superant els $100,000, un augment que s'explica per la victòria de Donald Trump a la Casa Blanca.
Imagina't un Nadal ple de somnis. S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Let it snow,
let it snow, let it snow. Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passer Revivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals, amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Duran i en Godai García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Dijous 5 de desembre, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda. Amb Elisenda Carot.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. A dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos? O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia. De dues del migdia a quatre de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Avenç científic important en el coneixement d'una de les causes de l'autisme. La investigació, liderada des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, ha descrit el mecanisme pel qual es donarien gran part dels casos.
Fa 6 anys aquest mateix equip ja va estudiar el paper clau d'una proteïna en concret. Ara han vist que, quan funciona malament, provoca la pèrdua de 8 compostos implicats en els agents del funcionament neuronal. Els responsables de l'estudi creuen que això desemboca en casos d'autisme. Xavier Salvatella, un dels responsables de l'estudi, confirma també la possibilitat d'actuar-hi amb fàrmacs.
El haver comprendido
descubrido el mecanismo molecular de por qué puede desarrollarse el autismo en ausencia de mutaciones, pone sobre la mesa la posibilidad de una aproximación farmacológica que está al principio del principio, pero como mínimo demostramos que es posible.
La investigació s'ha publicat a la revista Nature.
Nou gir de guió en el cas de Juana Rivas. Recordareu que la dona es va negar el 2017 a deixar els fills del seu marit, a qui acusava de maltractament. Doncs bé, un jutge la va forçar a fer-ho, però ara la Fiscalia d'Itàlia, on resideix el pare, l'investiga precisament per maltractaments.
Sí, Rivas va ser condemnada a 5 anys de presó per sustracció de menors, tot i que després un indult parcial va permetre-li complir condemna fent treballs a la comunitat. Ara el cas ha agafat un nou camí després d'aquestes declaracions del seu fill gran, que ja és major d'edat.
Y estoy aquí para expresar aquello que durante muchos años no he podido expresar, lo que mi hermano en este momento no puede expresar. Sigue viviendo en ese infierno que yo viví hasta los 16.
Després d'aquest missatge, en què el jove demana ajuda pel seu germà, la Fiscalia italiana investiga l'exmarit de Rivas per presumpte maltractament, vexacions i amenaces als seus fills.
I ara que arriba el fred, l'associació de consumidors OCU xifra en 640 els euros que cada llar es gasta de mitjana a l'any en calefacció. Els experts recorden que es poden prendre mesures molt econòmiques que permeten reduir la factura.
Mesures que costen molt poc, com aïllar bé parets i finestres, i que ens poden permetre disminuir la despesa en calefacció fins un 40%, o escalfar només les estances en què fem vida. Núria Forcada és professora de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Les caixes de persiana moltes vegades no estan aïllades i per aquí ens entra molt fred. Igual que les juntes de fusteria, amb rivets d'escuma, altres aspectes així ben econòmics, doncs aprofitar la radiació solar al migdia, obrir cortines, persianes per permetre el màxim de radiació solar.
Després hi ha inversions una mica més costoses, però que poden arribar a reduir la factura a la meitat.
Plantejar el com subministrem l'electricitat, és a dir, doncs a través de plaques solars, plantejar l'incorporar doncs, a les nostres cobertes plaques solars, perquè no només ens cobreixin la part de calefacció, climatització, aigua calenta, sinó tots els altres elements que tenim a casa, com si és la nevera, com és les rentadores, il·luminació i de més.
Segons la CUA, els dos sistemes més barats són la calefacció en biomassa i les bombes de calor d'aire.
Els pescadors catalans faran vaga dilluns i dimarts.
Ho faran coincidint amb les negociacions del govern espanyol a Brussel·les perquè l'any vinent no s'apliqui la reducció del 80% dels dies de pesca prevista per la Unió Europea. El sector alerta que això implicaria que la majoria hauria de plegar.
Girona, Maria Rovira.
El sector alerta que, si s'aplica el nou reglament, estan sentenciats de mort perquè la retallada implicaria que només podrien sortir al mar entre 27 i 28 dies cada any. També ho ha expressat el conseller Òscar Ordeig per carta al comissari de pesca de la Unió Europea. Des de Roses, el president de la Federació Catalana de Confraries, Antoni Abad, assegura que això no té sentit.
Hi hauria alguna empresa que podria viure només treballant 27 dies a l'any? És que nosaltres ho trobem un despropòsit i un disbarat. Més com un sector com la pesca catalana, que ja portem 5 anys fent reducció.
Igual que la resta de pescadors de la Mediterrània espanyola, dilluns i dimarts aturaran l'activitat, coincidint amb les reunions que farà a Brussel·les el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas. El govern espanyol té un acord amb França i Itàlia per bloquejar la proposta del nou reglament. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I les 5 denominacions d'origen protegides d'olis catalans demanen al president de la Generalitat que impulsi la promoció dels seus productes a mercats com el sud de França i el nord d'Espanya.
La reunió amb Salvador Illa arriba després de la polèmica visita del president a la Fira de l'Oli de Jaén que es va fer a Sabadell.
Tarragona, Ricard Buigas.
Les DOPs catalanes que han criticat la presència d'Illa a la Fira del Primer Oli de Jaén li han demanat que de la mateixa manera que Andalusia promou el seu oli a Catalunya, la Generalitat faci el mateix amb l'oli català. El president de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau, i el de la DOP Siurana, Antoni Galzeran, han assistit a la trobada.
De la mateixa manera que la Diputació de Jaén monta una fira aquí dalt per promocionar els olis andalusos, doncs, bueno, que nosaltres també, Catalunya també podria muntar alguna fira en llocs molt interessants, com poden ser a la nord d'Espanya o al sud de França, no?
Creiem que s'ha de fer pedagogia ja des dels infants i incidíem que des de les escoles coneguin que es fa aquest gran producte de qualitat.
Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en Crònica Cultural hem de començar parlant del Manga Barcelona. Perquè avui obre portes a Fira de Barcelona Gran Via. Marta Viana.
Sí, és la seva 30a edició, un aniversari que celebren amb 4 dies plens d'activitats i superant tots els rècords. De moment ja s'han exhaurit les entrades per divendres, dissabte i diumenge.
Valèria Obreda.
Per començar, hi ha més convidats que mai una llista de mangakes que encapçala Naoki Urasawa, l'autor de fenòmens com Monster o 20th Century Boys, Yumiko Igarashi, autora de Candy Candy, Yuki Tabata, creador de Black Clover, o Takeshi Tawaguchi. Són alguns dels grans noms que atrauran milers de fans del manga i de l'anime des d'avui fins diumenge a l'Hospitalet. Aquest any, el Manga Barcelona estrena mascota, l'Ona-chan, una creació de l'il·lustrador Carles Dalmau, que uneix les cultures japonesa i catalana. La música i la cultura del Japó també seran opcions al 30 Manga Barcelona. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Segon protagonista del matí, Andy Warhol.
La Fundació Suñol de Barcelona recorda la mediàtica visita del rei del pop art Andy Warhol a Madrid el 1983 amb una exposició i un documental.
Montse Mas.
La mostra Warhol Behind, ja oberta al públic, i el documental Más que pistolas, cuchillos y cruces, que s'estrenarà a principis de l'any que ve, rememoren l'única exposició que va fer l'artista nord-americà a Espanya, la més mediàtica dels anys 80 a l'Estat. Ho explica en declaracions a Catalunya Ràdio Rodrigo Navia Osorio Behind, president de la Fundació Suñol i fill del galerista que la va organitzar.
Estava abarrotada la galeria. Todo el mundo quería verlo, pero no quería ver al pintor, quería ver a la celebrity.
La doble iniciativa també reivindica la figura de qui va fer possible aquella cèlebre visita, el galerista barceloní Fernando Vijande. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
A Lleida ja s'han fet les primeres projeccions als nous multicines o cine de la ciutat que ocupen l'espai dels antics Lauren que van tancar fa gairebé 10 anys.
Los cine que compta amb 10 sales recupera una oferta de que la ciutat no disposa i que s'espera que dinamitzi la restauració de la zona.
Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'Ocine de Lleida ha començat a caminar amb una jornada inaugural amb la preestrena de la pel·lícula L'Otro Barrio. 10 sales amb 732 butaques reclinables, 4 sales amb sistema de so immersiu i una per a nens i nenes amb un tobogant. Les projeccions disposen de la màxima qualitat d'imatge i so. Aquesta era la sensació que experimentava una de les primeres espectadores.
Aquí lo difícil deu de ser no quedar-se dormit, no? Dormida.
Uns multicinemes que dinamitzaran els restaurants de la coneguda com a Illa de l'Oci, molt castigats pel tancament fa una dècada dels cines Lauren. Els nous multicinemes, que han comportat una inversió d'uns 3 milions d'euros, també recuperen l'aparcament dels antics Lauren. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Va, i 13 punts més. A Girona s'acosta el Nadal i avui han programat un concert molt especial amb Nadales, no d'aquí, sinó de Romania.
Mai cu să dragă smucuros și tare...
Serà a l'escenari de l'Auditori de Girona a partir de les 8 del vespre i seran cantants famosos del país amb Nadales i cançons populars.
A Tarragona avui es fa la mostra de Clowns Calen Riures.
Es podran veure diferents estils de clowns. Això serà aquesta tarda al Centre Cívic de Sant Salvador i anirà a càrrec de la Bufa Baldufa Clown i els seus participants del curs de pallassos.
I a sort tret de sortida a les jornades de memòria de frontera de la presó Museu Camí de la Llibertat.
Avui comencen amb la inauguració de l'exposició Octubre 1944, els maquis a l'Aran i al Pallars, i continuaran durant tot el cap de setmana amb xerrades i conferències a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca de Sort.
Gràcies, Marta. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Una altra nit de pena pel Madrid. Ancelotti és la pitjor que Mbappé, un Mbappé que segueix sense donar la talla, explica el diari Marca. El diari AS diu que l'Atlètic Club va ser superior i que no hi ha consol pel Madrid. Aclareixen que la pilota li crema a Mbappé i que el que li passa és inexplicable. Així ho proven d'explicar a la cadena SER.
El Real Madrid tiene evidentemente un problema.
Kylian
Mbappé ha tirado el penalti. Peor que mi hijo de 8 años con el golpeo de seguridad con el interior del pie derecho. Absolutamente, con perdón, cagado. Así ha tirado.
Doncs així ho explicant, Mbappé ha dit a les xarxes socials que és hora de canviar i de demostrar qui és. Un caos pel Mundo Deportivo, un desastre pel diari Esport, un Mbappé que enfonsa el Madrid pel periòdico, un Madrid devorat per l'Atlètic, explica textualment La Vanguardia. I l'Ara parla del ridícul del Girona a Logroño. Un logroñés que es queda sense porter a la primera part de la pròrroga, es situa sota els pals un defensa, Pol Arnau, fill de l'exporter del Barça Arnau, aguanta la pròrroga i fins i tot atura un penal a la tanda decisiva i acaba guanyant el partit.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Repassàvem ahir al Tot Costa les últimes visites del Madrid a Sant Mamés i les dades deien que els lleons no són tan ferotges com semblen, perquè el Madrid havia guanyat en 7 dels últims 9 partits en Lliga a la Catedral i havia empatat els altres dos. Però és una llei no escrita, no hi ha res com repassar una estadística perquè aquesta es trenqui. Amb la punxada blanca, la victòria del Barça-Mallorca agafa més valor. El Barça torna a dependre de si mateix, ara amb 4 punts d'avantatge i un partit més que el Madrid. Però si alguna cosa ens ha ensenyat l'últim mes és que això és molt llarg i queden encara moltes jornades per anar canviant de parer respecte a qui és el favorit pel títol. Potser perquè no n'hi ha.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Bon dia, Francesc. Doncs mira, avui destaquem les temperatures baixíssimes a aquesta hora, gairebé tot Catalunya. 1 grau sota 0 ara mateix a Sant Pau de Segúries, 1 grau sota 0 a la Seu d'Urgell, 0 graus a Guardiola de Berguedà, però també tenen 2 graus a Lleida, 4 graus tan sols a la Bisbal d'Empordà o 9 graus a Vilanova i la Geltrú. Avui, en un matí que serà mig ennuvolat, ens aniran creuant aquestes capes de núvols que mantindran l'ambient fred, però després a la tarda pujarà la temperatura. Avui podrien arribar entre els 10 i 15 a l'interior, voltant dels 16 a 18 a la costa, encara aquest matí amb tramuntana i mestral que a la tarda tendirà a fluixar. Demà sembla que puja una mica la temperatura i en general farà més sol. I atenció al cap de setmana perquè s'espera a partir de dissabte a la tarda una baixada forta dels termòmetres i a més nevades que poden arribar a tot el Pirineu en qualsevol cota i que poden ser especialment abundants, més de 50 centímetres, a les comarques més del nord, de la Vall d'Aran, nord del Pallars, al Principat d'Andorra i a l'Alta Cerdanya. Haurem d'anar seguint doncs, aquesta evolució, aquesta primera entrada freda i potent de l'hivern.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A les 9 entrevistarem Xavier Godàs, aspirant a la presidència d'Esquerra Republicana. Acceptarà fer un cara a cara amb Oriol Junqueras al Matí de Catalunya Ràdio?
Ai, no sé, parlarem amb tothom.
La meitat de les persones que viuen de lloguer a Barcelona queden en situació de pobresa un cop l'han pagat. A un quart d'11 parlarem de la crisi de l'habitatge.
A 3:15 la Maria Nicolau ens ensenyarà com fer xurros a casa. Si teniu consultes o voleu explicar-nos la vostra experiència cuinant xurros, truqueu al 93 201 74 74.
A les 11 conversarem amb l'actriu Ariadna Gil, que protagonitza Anna Karènina al Teatre Nacional.
El cor em batega amb força i no puc fixar el pensament en res.
Des de les 6 i fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Una vegada vaig dormir amb una suite del mandarín del Soho de Nova York.
Carai.
A més, em vaig fer una foto que estic amb pilotes al llit amb tota l'Skylab de Nova York, perquè és tot una vidrera.
Qui t'anava a fer la foto?
Una dona que és la que dormia a l'habitació i em va convidar.
Ostres. Ah, o sigui, no era una habitació llogada per
no,
tu. Com
no,
coneixes
no.
aquesta dona i aconsegueixes que et permeti fer-te una foto despullada a la seva habitació? El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Sí, no acabo d'entendre aquesta història.
Però què és el que no entens?
Viu l'Eurolliga de bàsquet i la segona fase de la Copa amb el Tot Gira. Avui, a partir de les 8, al canal exclusiu digital Maccabi Barça de l'Eurolliga i també l'Olot Sevilla de la Copa. Viu un vespre d'esport amb l'equip del Tot Gira, encapçalat per Sergi Camps, al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53. Repassem ara els titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
França entra en crisi política. Avui el primer ministre Michel Barnier presentarà la dimissió.
Sí, serà després que el Parlament francès hagi aprovat una moció de censura contra ell amb els vots de l'extrema dreta de Marine Le Pen i els dels partits d'esquerra.
Quan acabi la meva missió, potser molt aviat, per a mi això serà un honor haver servit amb dignitat França i els francesos.
La France et les Français.
I a Corea del Sud, el seu president podria caure dissabte.
L'oposició treballa també en una moció de censura després que el mandatari intentés imposar la llei marcial al carrer. Continuen les protestes per forçar-ne la dimissió.
Avui també us expliquem que el traspàs dels Mossos de la Seguretat de Ports i Aeroports està a l'ordre del dia de la Junta de Seguretat de Catalunya que es fa avui.
La presidenta Salvador Illa serà l'endemà que els governs català i espanyol i l'Ajuntament de Barcelona hagin acordat 5 jutjats nous a Barcelona per fer judicis ràpids contra la multireincidència. Félix Bolaños, ministre de la presidència.
En Barcelona, en este momento, están funcionando 2 juzgados de lo penal menos que en Madrid. Y sin embargo, tienen señalados el doble de juicios por delitos de hurto.
I l'excomissari José Manuel Villarejo torna a culpar el CNI dels atemptats del 17 d'agost.
Villarejo va comparèixer a la Comissió d'Investigació del Congrés.
Yo nunca dije que el Estado provocó el atentado.
Y que toleró.
No, lo que he dicho es que pudo evitarlo.
A les 9 al matí entrevistarem Xavier Godàs, candidat a la presidència d'Esquerra Republicana.
Serà després que Foc Nou hagi decidit no donar suport de moment ni a Oriol Junqueras ni al mateix Godàs. Si tot i això, obriran negociacions.
I un avenç científic descobreix una de les principals causes de l'autisme.
La investigació que ha liderat l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona en descriu el mecanisme. Xavier Salvatell és un dels responsables de l'estudi.
Pone sobre la mesa la possibilitat d'una aproximació farmacològica que està al principi del principi, però com a mínim demostramos que és possible.
I a les 3 comença l'operació sortida del cap de setmana llarg de la Puríssima.
El Servei Català de Trànsit preveu que surtin uns 450.000 vehicles a l'àrea de Barcelona. Entre aquesta tarda i demà també es reforçaran els controls policials.
I després que Le Pen i l'esquerra hagin fet caure el govern francès, arriba el comentari del dia de Bernat Dedéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Freddy. L'ultradreta del Front Nacional i l'ultraesquerra de Jean-Luc Mélenchon han fet caure el govern francès de Michel Barnier, que passarà a la història com el més breu de la Cinquena República. Aquest fracàs polític pot posar moltes dificultats i traves a la presidència d'Emmanuel Macron. Això passa a França, mentre a Alemanya el govern d'Olaf Scholz també és a punt de caure pel trencament d'entesa entre els seus socis de coalició. Els dos motors tradicionals d'Europa es troben immersos en una crisi política profunda i en un retrocés econòmic important. A aquest fet, cal sumar-li l'arribada ben propera de Donald Trump a la Casa Blanca i també l'entrada de l'extrema dreta a la Comissió Europea. Europa, en definitiva, es troba davant d'una cruïlla política molt complicada i si Zelensky acaba debilitat, amb el fantasma de la dictadura russa a tocar de casa. Pinta mal.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam estar pendents de tot el que succeïa a Corea del Sud. Fins i tot vam poder conèixer petites històries humanes gràcies al Manel Elias. No tens cap història
humana? Però que també afecta
humana?
Sectors més vulnerables de la població.
Ara, 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 ara. La història humana, humana,
història humana,
història humana,
història humana,
història humana.
Posem el focus.
Bona nit,
tanquem el focus.
No, bona nit, us sento perfectament.
Tanquem el zoom, tanquem el zoom. Calleu.
Avui parlem del cas de la Heung Min Son.
Veus?
Una dona de 123 anys que regenta un petit negoci familiar de kimchi als afores de Seul.
No, és Baung Ming Son. Heu Moin Son és la meva germana.
Ah, d'acord, disculpa.
Sí,
el guionista, de vegades passa.
La botiga era del meu pare, el sí. Yang Min Son, i del seu germà, que es deia Bunsen Min, sí. I d'un cosí seu, que era el Joan Sant Joan. I ens la va deixar nosaltres.
Cap a 3:15, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia, per això donarem ara un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta l'Alba Riera.
Avui és un bon dia per llevar-se i escoltar tota la música més escoltada per tu, és a dir, la teva biblioteca personal, aquest any. Si bé no voldries fer promoció de Spotify com a gran empresa privada, aquesta activitat que celebra cada any està molt bé, és l'Spotify Rapid, i si entres et dirà les cançons més escoltades, els artistes més escoltats i fins i tot els podcasts que més t'han acompanyat aquest any. A mi m'ha sortit la mosca. A veure qui t'ha sortit del tu.
I el segon motiu, la Maria Rovira.
Desembre és final d'any, hivern. El final d'any porta vertigen sobre la velocitat del temps i l'hivern pot portar grips i constipats. Jo, com podeu sentir a la meva veu, estic tot allò obturada en boc. Tal dia com avui, de 1950, nacia el revolucionari cantaor Camarón de la Isla, nascut a Cádiz i mort a Badalona. Avui, en aquesta voràgine d'estat febril i tancament d'any, és un bon dia per sentir la leyenda del tiempo, que fusiona el flamenco, el jazz i el rock amb els versos de Federico García Lorca.
Va sobre el sueño.
ens arribarem al punt de les 7 del matí, el dia en què al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9, entrevistarem a Xavier Godàs, candidat a la presidència d'Esquerra, i també a partir de 2:15 parlarem de la crisi de l'habitatge. Ens acompanyarà l'Elisenda Roca, col·laboradora habitual, i també tindrem a Jaime Palomera. Acabarem l'hora amb la secció de cuina de Maria Nicolau. Són les 7 d'aquí a 20 segons.